Bé, doncs anem a començar. Anem a començar la sessió ordinària número 5/2017 del ple de l'Ajuntament, que se celebrarà avui dia 23 de febrer a les 21 hores. En l'ordre del dia, el punt primer és l'aprovació, si s'escau, de les actes següents. La sessió ordinària número 14, he de dir que si volen aprovem les tres actes a la vegada o si tenen alguna esmena. Primer que res, disculpem la presència del senyor Martí, que no es troba a Benicarló. I, com hem dit, pues, l'aprovació de les actes és de la sessió ordinària número 14, de data 24 de novembre del 2016, la sessió ordinària número 15, de data 22 de desembre de 2016, i la sessió extraordinària número 1, de data 9 de gener de 2017. Volem fer alguna esmena a les actes? Les han llegit? Algun... Bé, doncs passem el punt a votació. Vots a favor de l'aprovació de les actes? Per unanimitat. Bé, el segon punt és el dictamen a la proposta de distinció honorífica al senyor Ángel Alonso Herrera.
Segundo punto, dictamen de la propuesta de distinción honorífica al señor Ángel Alonso Herrera. El dictamen de la comisión propone al Pleno del Ayuntamiento cambiar el actual nombre del campo de fútbol municipal Ángel Pichi Alonso con una distinción honorífica por la suya trayectoria y méritos profesionales como jugador de fútbol nacido en Benicarló.
Señor Flas, vol fer l'exposició dels fets.
Moltes gràcies, senyora presidenta. Bé, el que volem portar avui és un reconeixement públic a la persona d'Àngel Alonso Herrera, tant pels seus mèrits esportius així com els seus valors personals. Aquesta és una demanda social i històrica, demanda del món esportiu, però sobretot de la família del futbol de Benicarló, que veia amb tristesa com un dels millors jugadors el millor jugador de la història de Benicarló, almenys fins ara, no tenia un reconeixement d'aquestes característiques. Poblacions veïnes com Nules, amb Antonio Pérez, o Baiduxó amb José Magrinyan ja fa temps que ho han fet. El palmarès de Pichi Alonso és molt extens i no vaig a citar-lo tot, però cal destacar els 265 partits jugats a primera divisió marcant més de 100 gols. Va passar per les files del Benicarló, on es va formar com a jugador, Castelló, Saragossa, Barcelona i Espanyol. Però el fet més destacable, sens dubte, és la convocatòria de la selecció espanyola la convocatòria del seleccionador espanyol del moment, Ladislau Kubala, l'any 1978 amb la selecció espanyola, quan Pichi estava jugant a segona divisió, tot i que el debut amb la selecció fou dos anys després. Àngel sempre ha portat Benicarló al seu cor i ha fet gala d'aquest fet allà on ha anat. Sempre que algú parle de Pichi de fora de Benicarló, sap que aquest és de Benicarló i sempre l'ha portat, ha deixat el nom de Benicarló ben amunt. Aquesta demanda va impulsada pels dos clubs de Benicarló, el Club Deportiu Benicarló i el Benicarló Base Futbol. I havent passat pel Consell d'Esports, la proposta donant-li aquest el vistiplau per unanimitat. Aquest equip de govern va decidir donar-li l'impuls necessari complint amb el reglament establert per a aquests casos i responent d'aquesta manera a una demanda popular de ja fa uns quants anys.
Volen afegir alguna cosa? No? Sí, senyor Cornelles.
Moltes gràcies, Sormesa. Nosaltres, lògicament, ratificarem la proposta que se va parlar en el Consell d'una proposta de fa molts anys que s'estava demanant este canvi de denominació del que és del camp de futbol. I ens alegrem moltíssim perquè qui realment ho demana també són col·lectius que han sigut usuaris del camp en la qual Àngela forma part dins de les ajudes que se va fent en el seu moment dins del futbol base. Per tant, nosaltres, pues, lògicament, a ser una petició de participació ciutadana, perquè realment és així, ens alegrem moltíssim i, lògicament, votarem a favor.
Senyor Flors, vol afegir alguna cosa?
No res, agrair el suport per part en aquest cas.
En aquests casos de mencions honorífiques, s'agraeix que sigui el ple per unanimitat el que aprova aquestes mencions honorífiques, perquè això vol dir, pues, que el reconeixement té el suport de tots els representants, al fin i al cap, de tots els ciutadans de Benicarló, i així ho reconeixem. En aquest punt, el senyor Ximo Bueno vol afegir alguna cosa, senyor Bueno?
Ja ho dius tu, ja està.
No votaré per ser família directa del jugador, de manera que ell s'abstindrà. O sigui, no votarà. No, és que... Bé, doncs passem al punt a votació. Vots a favor? Ja, pues, per unanimitat, i ell no vota perquè és família. Bé, doncs no sé si se mereix un aplaudiment, penso jo, no? Bé, seguim en el ple, bueno, ara després del ple jo trucaré personalment a Àngel i li donaré la notícia, penso que s'alegrarà moltíssim, així és que enhorabona. El punt tercer és dictamen a la proposta d'aprovació de modificació del reglament del Consell Escolar del Conservatori de Música Mestre Feliu.
Se somete a aprobación, a deliberación y aprobación en su caso, el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Deportes con el siguiente contenido. Primero, aceptar la propuesta de modificación del representante de la corporación ante el Consejo Escolar del Conservatorio Municipal de Música. Segundo, nombrar como titular a Joaquín Bueno Bos. Y tercero, trasladar este acuerdo al centro afectado.
Señor Bueno, ¿vol donar explicació, no? Senyor Barberà.
Sí, no, molt ràpid. És senzillament donar-li situació de formalitat a una cosa que ja anava passant. El senyor Bueno es quita les competències en educació i en el cas del conservatori, per tant, és la persona que ha estat anant a les reunions i ara ja oficialment serà ella qui se convoque, res més.
Volen afegir alguna cosa, senyor Cornelles? No? Bé, doncs passem al punt de votació. Vaig a favor. El punt quart és dictamen a la proposta d'aprovació del reglament d'organització i funcionament de l'emissora municipal de Ràdio Benicarló.
Se somete a deliberación y aprobación en su caso el dictamen de la Comisión Informativa de Educación, Cultura y Deportes en sesión celebrada el 7 de febrero del 2017 con el siguiente contenido. Primero, aprobar inicialmente el reglamento de organización y funcionamiento de la emisora municipal Radio Benicarló, redactada de la siguiente manera, la cual se acompaña al texto. Segundo, someter el expediente a información pública y audiencia durante el término de 30 días mediante anuncios en el Boletín Oficial de la provincia y tablón de anuncios del ayuntamiento a los efectos de la presentación de reclamaciones y sugerencias. Se considerará, por tanto, que estará aprobado definitivamente si transcurrido el término indicado no se produce ninguna. Y tercero, publicar en el Boletín Oficial de la provincia, una vez aprobado definitivamente el texto íntegro del reglamento, hasta el término de su publicación y transcurso del término de 15 días a que se someterá a información pública.
Señor Barberà, ¿vol explicar en qué consisteix?
Sí, bé, la ràdio és un d'aixòs apèndics que ha tingut o té l'Ajuntament de Benicarló i que fins ara doncs no tenia legalment no era una figura legalment que existira i per tant funcionava més o menys depenent de la bona voluntat tant dels treballadors com del regidor o regidora encarregat del servei de ràdio normalment. Per tant, del que es tracta o del que s'ha tractat és de reglamentar este funcionament i evitar pues, això que depenga de la bona voluntat del polític en qüestió, de qui o qui no pot col·laborar en la ràdio, qui o qui no pot tindre un programa o qui no pot dir què. Des del nostre punt de vista, d'aquest equip de govern, una ràdio és plural, una ràdio és de tots i per tant feia falta reglamentar-la. Faig 5 cèntims de què es tracta. El primer que fem és una declaració, diguem, d'intencions, on definim la ràdio de Benicarló com una ràdio que ha de ser una transmissora del que passa a l'Ajuntament, però també del que es viu a la societat benicarlanda en general. És una passa més en la transparència que li volem donar a aquest Ajuntament, perquè si l'Ajuntament és una casa de cristall, doncs la ràdio doncs ha de fer aquest paper per a que ens puguen veure. La ràdio ha de saber respondre adequadament a la realitat de la ciutat i no pot estar més temps silenciada i amagada. Tots sabem doncs, les ganes que tindríem de poder posar Ràdio Benicarló per informar-nos i a vegades no anar a llocs privats, sinó que la mateixa ràdio municipal del poble ens informara i fins ara, doncs, per molt que hem intentat donar-li un gir més de tuerca per a millorar-la, doncs, no hem aconseguit fer tot allò que voldríem, que crec que podrem fer-ho amb aquest reglament. La ràdio oberta també s'ha d'aplicar a la participació ciutadana. A més del personal professional, volem que associacions, que col·lectius, entitats del poble de la comarca puguen aportar en aquesta ràdio, puguen fer programes si ho consideren i puguen estar en contacte. Les característiques crec que estan ben clares i definides en el reglament. Pensem que ha de ser un projecte pròxim a la ciutadania i a la municipalitat i que ha de servir de pont entre els administrats i els administradors, que ha de bategar amb el pols de la ciutat pel que fa a temes socials, econòmics, esportius, culturals i que ha de parlar en valencià. La nova ràdio ha d'adreçar-se, com dic, majoritàriament en valencià a l'audiència, com ha fet fins ara, per cert, perquè s'ha de saber situar al costat de quina llengua històricament minoritzada i que al capdavall és l'idioma original d'este poble de la comarca del Baix Maestrat. Però és que, a més del vehicle lingüístic, una ràdio de poble com és la de Benicarló s'ha de saber situar en el cantó de la realitat social de la ciutat i també de la ciutadania en general. Així doncs, pensem que ha de procurar programes en directe a peu de carrer, retransmissions d'activitats, associacions, grups, entitats del poble, com saben vostès que hem tractat de començar a fer, com es va fer en Sant Antoni o es va fer en la festa de la Carxofa, on per fi la ràdio va poder sortir al carrer i la gent doncs va veure que és un servei de tots. No els avorriré en els temes més reglamentaris, senzillament saber que creem una figura anomenada Consell Assessor, on estarem representats els diferents grups de l'Ajuntament i que el reglament marca que les decisions s'han de prendre per consens. Esperem que sempre sigui així i diguem que és una ferramenta per evitar el control polític d'una ferramenta pública com és un mitjà de comunicació, on desgraciadament en este país estem massa acostumats a com s'han utilitzat els serveis públics de comunicació. Per tant, creiem que és un bon reglament. Ens ha costat molt de temps de París, si me permeten l'expressió. Hem estat en contacte amb periodistes d'altres territoris, tant de l'Estat com del País Valencià, on ja n'hi ha ràdios municipals que funcionen, però teníem una responsabilitat perquè aquesta és l'única ràdio pública del nord del País Valencià, de tota la província de Castelló, i pensem que ara tindrà el reglament que, si bé no és a lo millor el que es mereix, sí que és el millor que hem sabut fer, i esperem que la gent que s'ho miri estos 30 dies, que aporten al·legacions, per a tots poder millorar-ho. Però crec que és un pas de gegant en la normalització d'un servei públic com és la ràdio este poble, que feia massa anys que estava sense, com dic, sense reglamentació. Res més.
Volem fer ús de la paraula, senyor Manyà.
Moltes gràcies, senyor alcaldessa. Bé, com jo li comentava este matí, a nosaltres ens hauria agradat poder participar més en la comissió informativa. Se va fer una comissió informativa, com ha dit el senyor secretari, la 7 de febrer, i fora de l'ordre del dia i prèvia declaració d'urgència se va acordar per unanimitat de tratar això. Sí que és cert que en aquells moments se va facilitar el dia següent, si no recordo mal, als membres o el mateix dia, els membres de la comissió, el que era l'esborrany de lo que era el reglament este. I la veritat és que tampoc pensàvem que anava a portar-se en este ple. Nosaltres vam veure que estava incluïda en el ple, entonces ja va ser quan vam dir, anem a veure quin contingut hi ha i vam parlar dins del nostre grup. Nosaltres pensem que en principi la ràdio i la emissora municipal, efectivament, jo penso que té que estar arreglat, té que hi haurà una planificació, però sobretot té que ser una ràdio que té que estar portada per professionals, no? Dins de la reglamentació, com ha dit també el seu secretari, això és una aprovació inicial, hi haurà un període d'exposició al públic, tant nosaltres com la gent del carrer podrà fer les delegacions que tinga per convenient, i nosaltres, sense perjudici de que suposo que hi haurà ocasió durant el període d'exposició al públic que hi hagi alguna altra comissió informativa, on jo li rogaria el que se pogués tratar i se pogués parlar per tratar de millorar, sobretot, i tratar de fer complir els objectius que vostè mateixa estava parlant. Sí que hi ha dos o tres cosetes que m'agradaria fer una incidència. Dos són menudes i una sí que entenc que és de calat i penso que tindríem que reflexionar-la, no? Una d'elles és quan fa referència a que és una ràdio de poble. Jo quasi que dic, voldria suggerir que fos una ràdio del poble, més que una ràdio de poble. Si no pas que sigui una ràdio menuda, que no tinga la suficient importància, penso que seria una coseta, un petit detall a solventar, no? Una segona cosa és que, efectivament, se fa molta referència al tema de parlar en valencià, d'adreçar-se majoritàriament en valencià, que tant en castellà com en valencià, i usar indistintament en dues llengües, com diu l'articulat, utilització del valencià, potenciar l'ús del valencià, ens pareix perfecte, inclús hi ha un propi article, que és l'article 3, que al parlar de la llengua diu que la llengua emprada normalment per Ràdio Benicarló és la valencià, ens pareix perfecte. No obstant, a partir de l'article 4 pareix que hi ha com un canvi de redacció, com si hagués sigut un part d'aquesta copia i pega, que jo entenc que normalment quan se fa reglament se busquen, com vostè ha dit, d'uns altres puestos, i hi ha un apartat en l'article 4, en el primer pàrraf, on diu difondre i promocionar la llengua catalana. Ja sap que jo no tinc ningú problema en el tema de lo de, però si estem parlant tot el rato de valencià, 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 no, pareix que ahí hi havia o una errada, o que en independència de les connotacions lingüístiques que s'ha posat perfectament, que jo les comparteixo, vull dir, no tinc ningú problema en el tema este, però penso que és una errada, no? Però pues, lo que sí que realment mos preocupa, llegint ja i ficamos a estudiar això, és el tema de com està composat el Consell, no? El Consell Assessor. Efectivament, com vostè ha dit, aquest Consell diu que estarà format per vocals, i hi haurà uns vocals que tindran voto i uns altres vocals que tindran veu, però que no tindran voto, no? I diu que els vocals amb vot serà un representant de cada grup polític amb representació al ple i un president. Jo entenc també que no necessàriament tindrà que ser vocal els, un concejal, sinó que podrà ser un representant, que no sigui concejal, que estigui d'acord. I diu que hi haurà uns altres dos vocals, que seran els que no tindran dret a ningú dret de vot, que serà el director de l'emissora i un professional del sector que se designarà en el seu moment, no? A més, se fa referència a que el Consell, com vostè ha dit, prendrà decisions per consens. Però també diu que si no hi ha consens, el que se farà serà que el voto de cada vocal serà ponderat. Ponderat vol dir que en funció dels representants que tinga aquest grup polític en l'Ajuntament, doncs entonces se tindrà d'una forma o altra. Jo penso que hi ha així una dicotomia de posicions polítiques, és a dir, si resulta que en el Consell ja només tenen dret de vot representants polítics, la funció del Consell és preparar la programació per després passar-lo al ple, que és el que ha d'aprovar, diguéssim, els polítics estem dos vegades intervenint, no? Jo penso que realment s'hauria hagut de ser un poquet més ambiciós i si realment se vol entrar en tema de transparència, en tema de participació, nosaltres creiem que dins d'aquest Consell que tindria que formar part serien, en independència de que puguen ser els representants polítics i entenc també que sense vot ponderat, jo penso que ahí tindrien que haver, per una part, representants dels mitjans de comunicació que tinguin implantació en Benicarló, que donen difusió en Benicarló. Són professionals i penso que sempre seria profitós i productiu. Tindrien que haver representants tant de les associacions de comerç com de turisme, com de les culturals, esportives i socials. I també de les nostres entitats, com puguen ser les falles o la comissió de festes o aquella. Per què? Perquè jo penso que, en definitiva, els que tenen que decidir com se té que fer la programació, independència de que estiga proposada pel director, que pugui ser un professional, penso que tots els altres també tenen dret a participar de quin tipus de ràdio volen, no? Entonces penso que seria factible i no veig ningú inconvenient perquè no fora així. Donat que avui el que estem fent és una aprovació inicial i sense perjuí de que se faci una comissió informativa en la qual se puguen debatir aquestes coses o se puguen mirar a veure si fora convenient o de quina forma se pugui fer o redactar si tots estiguem d'acord, nosaltres recebem el dret a presentar les nostres al·legacions a la fase d'exposició al públic. Moltes gràcies.
Senyor Cornelles, senyor Comte, senyor Cornelles.
Gràcies, alcaldessa. Jo, senyor Barberà, més que un apèndix, añadiria que seria l'emissora municipal podrà ser el que és la veu de l'Ajuntament, no? És a dir, tenim que pensar que tenim un suport des de fa molts anys que no l'hem sabut aprofitar i que, indudablement, és el lloc on totes les associacions de festes, esports, cultura, comerç, turisme, puguen tindre el seu lloc per poder comunicar a la seva gent. Nosaltres, indudablement, dins del Consell, formarem part, estarem pues, molt dins del que és la programació dels continguts, perquè creiem que és important, no?, els continguts, perquè tot Benicarló, totes les associacions tinguin el seu lloc on puguin transmitir-lo. No? Ens alegrem que obriguéssim una cosa que teníem molt tancada i que ens preocupa si hi ha un pressupost añadit al respecte, perquè considerem que hi ha altres llocs que necessiten el seu pressupost per reactivar el que és l'economia local. Moltes gràcies.
Senyor Barberà.
Bé, senyor Cornelles, estic completament d'acord, vull dir, és el per al que volem la ràdio, no? Perquè sigui altaveu de l'Ajuntament i per tant del poble, no de l'equip de govern, sinó de l'Ajuntament, que al final crec que en això podem estar, o hem d'estar tots d'acord que la veu de la ràdio ha de ser tan plural com és el poble de Benicarló. Respecte que hem arribat ara al reglament, ha costat molt i massa per al meu gust, però també veníem de la ràdio que veníem i les coses són com són i les inversions que havien hagut a la ràdio els últims anys, doncs teníem la que teníem. Si fallava una màquina abans hauria pogut quedar sense ràdio ja per als restos. Aleshores, ara l'any passat en el pressupost va haver una gran partida que va a la ràdio. Enguany acabem, bueno, en el pressupost que aprovarem, doncs els últims 10.600 euros, crec que recordar, senyor Flors, que li toquen d'inversions a la ràdio per acabar de tindre tot el material que toca, i crec que ja tindrem el múscul, gràcies també a això, per a tirar per avant. Senyor Banyà, ràdio de poble, del poble, jo sóc de poble, no passa res, tal, i per tant, sense més, és un matís. El tema de la llengua, sé que se vostè no té cap problema, ja el vaig llegir quan, en el temps, vostè diu País Valencià i diu llengua catalana i no passa res, i sé que les reunions del seu partit seran més amenes que quan ho dic jo, però no passa absolutament res. No és una errada, òbviament, és un intent, no és una errada que n'hi haga, que usi el terme valencià i el terme català, sinó s'intenta una normalitat de sinonímia en l'ús. De fet, este reglament ha tingut la desgràcia o la sort d'haver passat per diversos secretaris diferents. Ja saben com ha anat el tema de secretaria en aquest ajuntament fins fa relativament poc, i els criteris doncs eren diversos, i el primer secretari que va revisar li va sobtar també, igual que li ha sobtat a vostè, i va demanar que es fera un informe que està adjunt en l'expedient i que explica com el Tribunal Constitucional diu que són sinònims, i per tant jo, agafant-me a la sinònimia del Tribunal Constitucional i del mateix diccionari, doncs vaig considerar que igual que en textos fica castellano i espanyol, doncs en aquest text podia ficar català i valencià sense cap tipus de problema d'un a l'altre. Torno al principi, que se m'ha oblidat. Vostè comenta això, no?, que no sabien que venia a ple, i vostè no estava en esta comissió. La comissió es va fer el dia 7, i si bé és cert que el punt va entrar per urgència, perquè jo no pensava que tindríem tan pronte, diguérem, tots els papers, i va resultar que sí. A vegades aquest ajuntament va més ràpid del que toca i et sorprèn. Doncs els teníem, i per tant el que vaig fer va ser, quan vam convocar, que la convocatòria va sortir el dia 3, el dia 3 per la tarda, després de ja haver enviat, ja ho teníem, i jo li vaig dir al tècnic, que és el que se'n cuida de rebre'ls a vostès quan venen a veure els expedients, quan baixen, avisa'ls que tenen així l'expedient, que li peguen un cop d'ull, que mirarem d'entrar-lo per urgència. La comissió va ser el dia 7, com dic, ningú del seu grup havia vingut a veure els expedients, i per tant no coneixien que anava això, anava per urgència. No passa res, va anar per urgència, vam anar, com vostè ha dit, per unanimitat, i jo mateix me vaig oferir a dir, pegueu-li un cop d'ull, l'enviem ara mateix després per correu, perquè sí, som molt majos tots i entenem que si no puc vindre no passa res, no puc vindre, cosa que fins i tot el senyor Cornell va dir, jo votaré a favor del dictamen, perquè si ho envieu i accepteu les meues al·legacions o el que siga, no tinc cap raó per no fer-ho, perfecte, vostès se van abstindre. Eixa mateixa tarda vam enviar crec que a les 3:21, si no em falla la memòria, vam enviar el reglament per a que se'l miraren, i jo vaig dir que podíem fer una comissió extraordinària per a parlar allò que vostès volguessin afegir. Vostès se van donar compte, perquè anava a pleno, perquè ho vam dir, perquè anava a plenari. El dilluns surt la convocatòria de ple, tots són preses, i ara, bé, tenen 30 dies per presentar al·legacions. No és que jo vulgui fer o parlar més del que toca d'aquest tema, de si se miren o no se miren aquest dia concret dels expedients o altres dies, és senzillament que pareix que vostè diga que ho vam entrar per urgència així com una mica sota mà pa que s'adelantarà, i no és el cas. Els fets van ser això, dia 7, dia se va aprovar, dia 21 s'hauria pogut fer una altra, i el dia 23, avui mateix, este matí, quan vostè i jo tenim la conversa de si se fan o no se fan al·legacions. Jo entenc que hi ha 15 dies de diferència, que es podia haver parlat abans. Ara, òbviament, només faltaria en qualsevol comissió, en la propera que féssim, venen les al·legacions i les discutim allí mateix, així es pot fer. I finalment, el tema dels vocals. Entenc el seu apunt de fer dos cops, diguem, la mateixa feina, que al final és que és el que fem en les comissions. Usant el mateix argument podríem dir que les comissions també podrien vindre associacions i vindre qui vulguera, perquè al final són els partits polítics amb vot ponderat qui decideixen els temes, que després venen a ple i tornen a votar els mateixos grups polítics amb el vot que els ha donat la ciutadania. Per tant, la diferència, doncs, o l'argument em pareix fal·laç. No cal ser regidor, això sí que és una definició, una diferència en les comissions. No cal nomenar un regidor, això és com un consell, diguem. Si algú considera un grup polític que té una persona de confiança, afiliada o no, que creu que pot aportar el seu punt de vista, o el punt de vista del, no vaig a dir del partit, però sí de la ideologia o de la manera d'entendre la ràdio municipal que té eixe col·lectiu, eixe partit, pot nomenar en aquella persona, com se fa en alguns consells del poble. Respecte a obrir-ho més, pues, òbviament es pot obrir més, però jo crec que hem de fer una cosa que siga, com ficar-ho en paraules, que pugui funcionar, que siga àgil i operativa, gràcies. Que sigui operativa. Jo sé que vostès han descobert enguany, bueno, en esta legislatura la participació ciutadana des del Partit Popular, i me n'alegro, però hem d'anar en compte. Hem d'anar en compte de que les coses siguin àgils, perquè una reunió de 50 persones per a ficar una programació, pues, a lo millor és complicat. El que sí que té el que sí que compliré és, si volen, doncs, quan tinguem la programació, la fem pública. Òbviament, jo crec que la gent ha d'aportar, associacions han d'aportar col·lectius, ha d'aportar tothom, qualsevol ciutadà que puga dir, escolteu, jo crec que en aquesta ràdio del poble fa falta això. Se l'ha d'escoltar i òbviament se té la seva opinió en compte, igual que tenim les associacions en els consells, etcètera, etcètera. Però insisteixo, ha de ser funcional. Torno a dir, això és un primer pas. Jo m'hauria agradat tindre al·legacions o modificacions seues abans d'avui o de, i ara, a partir d'ara, durant 30 dies dels ciutadans de Benicarló. Jo crec que es ficarem tranquil·lament d'acord, arribarem a consensos, com ens tocarà arribar a consensos quan tinguéssim este consell assessor de la ràdio en marxa i haurem de fer una ràdio per a tots i per a totes, res més.
Senyor Mañà.
Moltes gràcies, alcaldessa. Mire, jo no puc estar més en desacord amb vostè de que vostè no podia resistir la temptació de ficar catalana per algun puesto. Ore, si estem tot el rato parlant de València, 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 ore, lo lògic és pensar, aquí hi ha una errada. Jo penso que és algo que a mi vostè no li dona importància, però jo particularment sí que li dono, sobretot perquè des del punt de vista de redacció hi ha algo que no case. Aquesta és la primera. Però el que a mi em van traslladar els meus companys, en ningú moment se va dir a la comissió que tinguera que anar en este pleno. Jo li insistixo, jo respeto, bueno, són dos postures distintes, lo qual no és obvis a que vostès tenen dues opcions des del punt de vista polític, la guerra, i dir, vale, vaig a fer que les coses les parléssim en comissió, i si les parlem en comissió tratarem de que surtin ja fetes, o no anem a parlar-les en comissió, entonces nosaltres també, pues, utilitzarem les formes polítiques com per lo que no s'ha pogut fer en comissió ho farem fora. I este matí li ho comentava, dic, penso que és bo el que les coses se parlen dins. Si no se poden parlar dins, doncs, òbviament se tenen que parlar fora. Això és així. Respecte als vocals, insistixo, no li trobo argument, i el meu no és un argument falaç. Estem reiterant i repetint membres polítics en el Consell i estem reiterant que després tot això, aquesta programació ve al pleno, on també hi ha polítics. Si el que li estic dient és que pràcticament el que està fent és una ràdio política. I sobretot si parla de ho ha dit el senyor Cornelles, ho compartixo perfectament en ell. Si no s'acollís el que no estiguen només dels polítics, jo entenc que és una ràdio política i que damunt funcionen en temes ponderats. Vull dir, que no és un tema pejoratiu. Jo sé, estic convençut que vostè no vol que sigui així, però jo li dic com entenc que se pot evitar això. Tots sabem que després la decisió ve al pleno i la programació vindrà al pleno, però seria bo tindre representants en els consells, en este consell, de tots els la gamma de ciutadania que jo li he comentat, perquè penso que és quan és participatiu. I per supost penso que vostès no ens ensenyaran el que és participació. Vostès no ens ensenyaran el que és participació. Jo precisament estic donant un exemple del que demano és que hi hagi participació ahir, perquè crec en això. I com crec en això és per el que els ho plantejo. Llevat d'això, nosaltres avui votarem en contra, en el sentit que volem que se facin aquests canvis o poder plantejar-los, o perquè hi ha unes coses que entenc que són d'entitat, sobretot el tema de la composició del Consell, no? Espero que poguessin consensuar, com vostè diu, i arriba un moment en què si tots compartim que això té que ser aixina, o seria millor que fos aixina, que penso que no té res a veure amb l'operativitat. Moltes vegades hi ha que sacrificar l'operativitat d'un algo que s'ha de reunir, segons el reglament, dos vegades a l'any. Jo no crec que faci falta molta operativitat. Vull dir, no se tracta d'un tema d'operativitat, sinó de que ja que es comencem i vostès volen fer-lo bé, de fer-lo realment bé. Moltes gràcies.
Senyor Cornelles, vol afegir.
Sí, gràcies. Bueno, serà un consell bastant divertit, no? El ser àgil és, ho tenim que fer nosaltres. Si ho enquistem i ens enroquem... Bueno, jo espero que el dia de la... No sé... De la Casa Andalucía ballen el ball i canten en el seu en castellà, en andalús, els maños en maños, i que tots mos entenguéssim, no? És a dir, que si fem un programa de turisme que hi ha gent que venen d'Anglaterra, tindrem que parlar en anglès o tindrem algú, vull dir que tindrem que fer lo possible perquè mos entenguen, dir que al final el que volem ser és àgil i tindre una emissora operativa perquè la gent mos entenga tots. Efectivament, el que diu el senyor Manyà és veritat. Se repeteix moltíssim el tema de la llengua, vull dir que jo crec que no estem parlant de llengua, estem parlant de comunicació, estem parlant de transparència i estem parlant de lo que serà la veu de l'Ajuntament. Vull dir que no mos enquistéssim en coses, fem un programa, fem una programació, discutim el lloc que tenim que discutir, com abans he dit, serà bastant divertit.
Senyor Barberà.
Vaig en compte, senyor Cornelles, que ha dit castellà, maño i andalús. A veure si el senyor Manyà també veu un error de redacció en el ús, però bé, no passa res. Efectivament, vostè diu, no s'ha pogut aguantar en ficar català. És que no sap com és d'entretingut veure que vostè salten cada vegada. Cada vegada. Quan és una cosa legal, és una cosa normal i és una cosa que a vostès els arbres no els deixen veure el bosc. I jo sé que potser no és el seu cas, però darrere deu tindre aquí i diu, tio, que fica català, ves en compte. Però bé, vostès sabran si això és el que és important. Jo, l'enfocament, no és perquè siga, i deixem la llengua a banda, perquè crec que pues això, la llengua és l'habitual, sinó com, per exemple, la Universitat Popular, el reglament també deia que els cursos serien en valencià, la llengua vehicular, però òbviament els cursos de castellà són en castellà, els d'anglès en anglès, i si en fem d'urdu seran en urdu. Vull dir, les coses pues, cauen del seu propi pes i a ningú se li demanarà carta de lingüística quan entre a fer-se-li una entrevista en la ràdio o vinga a col·laborar o explica o faça un programa o faça el que siga, d'acord? Per tant, senzillament estem parlant d'una declaració d'intencions de quin hauria de ser l'ús habitual d'una llengua minoritzada, en aquest cas, que tenim en Benicarló i que, per tant, necessita un reforç extra per part de l'administració. El punt de vista del reglament no és per a fer una ràdio política, és per al contrari, per a tractar de fer una ràdio que no puga tindre aquest control polític. Perquè ara mateix, i ho he dit abans, depenem de la bona voluntat, en aquest cas del regidor, dels treballadors, de qui siga, per a veure qui fa o qui no fa un programa de ràdio. I això és molt perillós. És molt perillós perquè, pues això, si algú no té bona voluntat, ens podem trobar en problemes. I com la senyora Eugenio sap, també hem tingut programes de ràdio que no, al no estar reglamentat no hi havia manera de desfer-nos d'ells. I els teníem allí. I tots sabem que això ha costat, és complicat de gestionar. I per tant, és que la responsabilitat, per molt que el ciutadà ens ajude i que les associacions col·laboren amb nosaltres i ens donen idees, la responsabilitat, si va bé o si va malament, l'hem d'assumir que és política. I ja està. I jo crec que al final el Consell és una cosa de responsabilitat. De qui és culpa que aquest programa hagi fet no sé què? Escolta, és responsabilitat política. No li hem de donar responsabilitat al ciutadà. En plan, no, mira, este programa no ha funcionat o han dit no sé què perquè m'ho va proposar a l'associació. No, siguem una mica adults. I dic, una vegada dit això, crec que tothom podrà aportar i que arribarem, insistir-ho a un consens, de veure fins a on han d'aportar, de quina manera i si ha de nyaure vot o no. I finalment, pel tema de les comissions, torno. Jo ja fa una temporada que estem en l'Ajuntament i que hem après una mica a bacs com funciona tot això. I jo vaig arribar en les comissions, com deia aquell, en una il·lusió en los ojos, no? I el llibre baix del braç, a veure què era això i com funcionaven i en consens i tot serà molt bonic i així mos aclarirem i tal. Però quan vas fent comissions i vas veient que tractes el tema, traus el tema i l'expliques, no senzillament llitges l'ordre del dia o dius, a veure, punto 2, farem no sé què, no, sinó que ho llitges, ho expliques i esperes aportacions i veus que, vaig a dir el 50% perquè farem conservador, en el 50% dels casos ningú de l'oposició ha anat a veure un expedient, passa una de cultura, no sé si en la resta, això és molt, molt, molt complicat després dir arribem a acords en una comissió. És molt complicat arribar a acords. I després n'hi ha que sortir per fora. No, és mentira, perfecte. Farem una cosa. Ara, cada cop que hi haga comissió, jo preguntaré a Walter, mirat els expedients i constarà en acta. I ja està. ¿Vale? I el secretari que ho diga també. I així, a partir d'ara, entenc que no passarà, perquè com estarà escrit, vostès aniran a veure'ls. I cosa que m'alegrarà, perquè així debatrem una mica. Perquè en acabar la comissió, depenent dels punts, sí que anem corrents a veure els expedients, en plan, que han intentat aprovar no sé què. fem-ho abans i debatim, perquè crec que les comissions són per això, i este debat de llengua i el debat de lo que vostès vulguin aportar a partir d'ara, ja l'haguem pogut fer, senzillament, si del dia 3 o 4, ara no ho recordo, fins al dia 7, algú haguera anat a la zona de cultura, a la tauleta, a veure l'expedient. I haguem vist que anàvem a presentar aquest reglament i haguem pogut parlar-ne, res més.
Pues passem al punt de votació. A veure, vaig a favor del punt. Vaig en contra. Bé, pues aprovat per 13 a favor i 7 en contra. Bé, els punts 6è, 7è i 8è, perdó, 5è, 6è i 7è són la sessió de compte d'uns informes d'intervenció que són reglamentaris que es donen compte al ple, i el 7è és la sessió de compte de les relacions de resums de decrets. Abans de passar a l'apartat de precs i preguntes, hi ha una moció que es presenta per la proximitat al dia 8 de març. Hem de votar la seva inclusió en l'ordre del dia perquè va per urgència, de manera que primer pues, votarem la inclusió en l'ordre del dia. Vaig a favor de la inclusió d'esta moció. Bé, doncs, unanimitat. És una moció que és la que presenta tots els anys la Federació Valenciana de Municipis i Províncies i que ha estat consensuada prèviament per tots els grups polítics de la Federació en Junta de Portaveus, de manera que, pues, com que s'aproxima el Dia de la Dona, el dia 8 de març, i a més, enguany hem batut tots els rècords, desgraciadament, de morts per violència de gènere, de manera que és un tema sensible i és un tema important. Llegirem els acords de la moció i després la senyora Escudero, com a regidora de Benestar Social, pues, voldrà dir algunes paraules en relació a la violència de gènere. Els acords d'esta moció, que com dic està consensuada per tots els grups polítics, són primer, commemorar el dia 8 de març com a Dia Internacional de la Dona, promovent esdeveniments dirigits a reforçar el principi d'igualtat entre homes i dones i sumar-nos al lema de l'ONU, les dones en un món laboral en transformació, cap a un planeta 50-50 al 2030. Segon, impulsar un pacte d'estat per a la lluita contra tota discriminació contra la dona, sobretot la que suposa tot tipus de violència. Tercer, exigir a les empreses la no discriminació en cap de les seues formes a l'hora de realitzar concessions administratives. Quart, promoure campanyes d'informació i sensibilització permanents i accessibles a tota la població i que es facin extensives al llarg de l'any utilitzant per això pel·lícules, cartells, col·loquis sobre la història de la dona, els seus èxits i la seva situació encara discriminada en nombrosos llocs del món. Cinquè, prioritzar a l'hora d'actualitzar el nomenclàtor dels carrers el nom de dones que hagin sigut representatives o rellevants en el municipi. Sisè, impulsar campanyes de sensibilització dirigides a adolescents per a aconseguir la seva educació en el respecte i la igualtat de gènere. Setè, elaborar, en el cas de no existir, i desenvolupar un pla d'igualtat entre homes i dones com a ferramenta per a superar els desequilibris existents entre les situacions i condicions de vida d'homes i dones. Vuitè, promoure en centres educatius concursos de relats, dibuixos, etc. sobre la igualtat familiar, social i laboral entre homes i dones. I novè, donar suport a campanyes d'informació dirigides a la població immigrant sobre la legislació espanyola en matèria d'igualtat entre homes i dones. Estos són els nou acords que proposa la moció, que suposo que estarem tots d'acord en aprovar-la, i la senyora Escudero també volia dir alguna cosa respecte a aquest tema. Senyora Escudero.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, jo simplement recordar i remarcar una mica com començava la senyora alcaldessa la seva intervenció. Hem començat molt malament l'any. Des del començament del 2017, en 54 dies només, ens falten 16 dones. Assassinades per masclisme, pel simple fet de ser dona en una societat que ens converteix en una mercaderia més, que es pot posseir, es pot explotar o es pot eliminar a conveniència. Hem de recordar que no són fets aïllats, que no, aquestes dones no són números d'una llista interminable, sinó que són dones. Per tant, cal recordar-les. Matilde, Estefania, Toñi, Blanca, Maria Àngeles, Virgínia, Noemí, Cristina, Carmen, Laura, Ana Belén, Anna, Margaret, Maria José, Glòria i Dolores són dones assassinades per masclisme i no cal oblidar-lo. Des que es va començar a quantificar el número de víctimes mortals per violència masclista, en l'any 2003, no n'hi ha constància d'haver arribat a un número tan alt d'assassinats com el d'enguany. En aquestes xifres a la mà, ara mateix, les dones tenim més possibilitats de morir a mans d'un home que de morir en un accident de trànsit. Les xifres són realment escandaloses. Hi ha molts dies mundials, molts dies internacionals, moltes mocions, moltes declaracions institucionals que podem aprovar, però no han de servir només per a la reflexió per part de la societat, sinó que han de servir per a renovar els esforços per part de totes les institucions polítiques i socials per a lluitar contra aquesta xacra. Per això, des d'ací de l'Ajuntament de Benicarló, no parlo de manera personal, és una opinió que crec que compartim tota, no només d'equip de govern, sinó tota la corporació, i m'atreveixo a dir que tota la ciutat de Benicarló, ens sumem a la condemna, a la denúncia per aquests assassinats i al crit unànim que s'ha sentit aquests últims dies de ens volem vives, ens volem lliures.
Gràcies. Volen afegir alguna cosa? Sí, senyor Comte.
Sí, simplement manifestar el nostre suport a la moció, òbviament, com no podia ser d'una altra manera. Pensem que totes les polítiques d'igualtat entre dones i homes són molt, molt positives i que a la vegada també aquestes coses haurien de ser molt, molt més pràctiques i efectives, no? Que moltes vegades fem un canal cel, però realment després no es veuen, no es palpen el dia a dia, no? I sí que ens agradaria que això, que quan se fan aquestes mocions o aquestes declaracions institucionals, que després, òbviament, vagin acompanyades de polítiques que al final vagin envers a la vida del ciutadà, no? Que sigui, que al final tota aquesta declaració d'interessos siguin reals. Com sabem, actualment, no vaig a repetir, però bueno, tenim problemes en quant a la conciliació familiar i laboral, diferències també salarials, diferències de possibilitat d'accés als càrrecs i càrrecs de responsabilitat en empreses. Hi ha una major tassa també d'atur en les dones, una distribució injusta també en les feines domèstiques al nivell familiar. També hi ha una sèrie de tasques o de feines que estan, com si diguéssim, estigmatitzades per al sexe, o sigui, sempre unes feines que són d'homes i unes feines de dones, i sobretot el que han parlat abans de lo que és la lacra aquesta de la violència masclista, no? que ja jo crec que no cal nomenar-la, però tampoc hi ha que donar-li més publicitat, perquè penso que és que al final és una cosa que tots tenim que lluitar, i pensem que és tan, tan desnable el tema aquest, que al final el que parlem abans, no? Que el que s'ha de fer són en temes a nivell de jurídic i a més d'aplicacions de lleis que siguin efectives i que realment les dones estiguin protegides d'aquest tipus de violència. Ens agrada molt que estiguin en els acords els temes de sensibilització, perquè pensem que és bàsic, sobretot per a les noves generacions que ja creixen dins d'una cultura d'igualtat de drets entre homes i dones, o entre dones i homes. I després també en quant a l'administració, també, com no pensem que també l'administració sigui un exemple a seguir i un model a seguir en quant a l'aplicació de totes aquestes idees, no? I sobretot l'aplicació de la llei d'igualtat. Simplement això, simplement fer un manifest de que suport a la moció i el nostre punt de vista. Moltes gràcies.
Bé, doncs passem a votació de la moció. Vaig a favor. I ara ja el punt 8 és precs i preguntes. Tenen alguna pregunta? No? Doncs tampoc. Bé, doncs passem, s'alça la sessió i passem a les preguntes del públic. Senyora Pérez, voldrà llegir les preguntes que hi ha?
Gràcies, senyora alcaldessa. La primera pregunta va dirigida a la regidora delegada de l'OACSE, Filomena Agut Barceló, presidenta de l'organisme autònom de centres socials especialitzats adscrits a l'àrea de serveis al ciutadà. La pregunta, anirem directament a la pregunta, serà: hi ha intenció de pagar la part proporcional de la paga extra del 2012 que és els 10 als treballadors, treballadores de l'OACSE, i quan es pagarà? Gràcies.
Un moment, prèviament hem de dir que aquesta pregunta l'ha presentat el Partit Independent de Benicarló per part del Sergi, en representació Sergio Colom. Senyora Agut, vol contestar?
Gràcies, senyora alcaldessa. Sí, a veure, referent a la pregunta que fan que ha llegit la meva companyera, he de dir que la paga extra dels treballadors de l'organisme que se'ls devia el 2012 està totalment pagada. Se va pagar els treballadors que estan en actiu en este moment se va pagar en el 2015 una part y quedaba una otra part que se va presupuestar en el pressupost 2017 i se va pagar en el dins del 2017. Com a que les preguntes me les acaben de passar, no puc dir-li exactament quan se va pagar, si no recordo mal, va ser en el mes de juliol, i sí que es va quedar sense pagar la gent que en aquest moment no estava treballant, perquè la que no estava treballant, segons la llei, teníem fins el 26 de setembre per a poder fer la reclamació a que se'ls pagara aquesta part proporcional. Vam esperar que estigueren fins a final de setembre totes les propostes de la gent que va sol·licitar-ho. En el pressupost 2016 no teníem prou diners pressupostats perquè havia sigut una despesa bastant gran i també teníem que preparar l'expedient en tota la gent que n'hi havia. Se va preparar, s'ha pressupostat en el 2017 i puc dir que el 31 de gener se va liquidar a tota la gent que ja no estava treballant en aquest moment. En aquest moment l'organisme no deu res de la paga extra a cap treballador, ni en actiu, ni que ja no estigui en actiu en aquest moment. ¿Vale? Gràcies.
Següent pregunta, senyora Pérez.
Gràcies, senyora alcaldessa. També va dirigida a la regidora delegada de l'OACSE. És cert que en el centre de discapacitats profunds Residència del Collet hi ha dies en els que sols hi ha 3 o 4 treballadors per atendre els usuaris, sent que el mínim hauria de ser de 6 persones? Com afecta això al servei? S'atén correctament els usuaris que per desgràcia no es poden queixar? Pensa en prendre mesures al respecte? També ens ha arribat informació de que s'han estat cobrint vacants de lloc de treball d'auxiliars d'infermeria amb persones que no tenen la mateixa titulació i que sols aporten... Sí, bueno, però com és la mateixa, bueno, si no li puc dir... D'acord.
Senyora Gull, li dono la paraula. Senyora Gull.
Perdón. Sí, a veure, referent a lo que ha comentat de si els serveis mínims en algun moment són, haurien de ser de 6 persones i si han estat 3 o 4 persones, tinc que dir que els serveis òptims són 6 persones al matí i 5 per la vesprada, no els mínims. Vale? I sí que en algun moment puntual, si arriba una baixa per IT o un P10 d'alguna treballadora i no se pot cobrir, sí que podem arribar a tindre a lo millor pues, una persona menys per turno, si no hi ha possibilitat de cobrir-se en una altra companyera. Hem de pensar que una baixa per poder-la cobrir hauria de ser com a mínim, s'ha d'iniciar un expedient, s'ha de demanar el mirar la bolsa, cridar a la persona que n'hi haga la bolsa, que te diga que sí, enviar el expedient a intervenció que te diga que n'hi ha diners per a poder fer i entonces contractar. Sempre, per molt ràpid que vaiga, l'organisme, aunque és és bastant àgil en aquestes accions, com a mínim això porta 5 o 6 dies. Sempre hi ha una alteració i tindria que recordar que estem parlant del servei d'auxiliars, però que en cap moment s'ha deixat de cobrir les necessitats de les persones del centre perquè això no quede, ni quede descoberta la lavanderia, la roba la tenen, ni quede descoberta l'enfermeria, ni quede descoberta el servei de menjador ni de cuina. Vull dir que i una persona menys en un servei d'auxiliar es pot cobrir bé quan les ràtios en el centre del Collet haurien de ser 29 persones per a cobrir el servei i l'Ajuntament de Benicarló té 44 persones destinades en el Collet. Vull dir que estem molt per damunt de la ràtio, aunque en algun moment estiguérem en una persona o dos menys, el servei no se veu alterat. ¿Vale?
La segona pregunta, senyora Pérez.
Vale. La segona part. També ens ha arribat informació de que s'han estat cobrint vacants de llocs de treball d'auxiliars d'infermeria amb persones que no tenen la mateixa titulació i que sols aporten un curs de 30 hores del servei. És això cert? Es pot donar el mateix servei als usuaris amb aquest sistema?
Senyora Gut.
Senyora alcaldessa. Sí, en principi, en primer lloc, suposo que està mal expressat. No estem cobrint vacants de llocs de treball, ¿vale? Suposo que se voldrà referir a que en algun moment puguem fer alguna contractació. ¿Vale? En quant al tema de que se pugui fer alguna contractació, tinc que dir que en aquest moment, ¿vale? Des del decret de llei 189/2013, se va donar com a contractació a persones en certificat de professionalitat. Això anava encarat a persones que estaven treballant com a cuidadors i no tenien el títol d'auxiliars o tal. Aquest títol se está fent des del 2013, ja s'està donant en el CERVEF, en el Centre Integrat del CERVEF. És un curs, és una titulació de 400 hores, no de 30 hores, 140 hores de pràctiques que se solen fer als centres, perquè tenim un conveni de col·laboració, se solen fer als centres de formació, però no és una decisió de l'organisme, és una decisió d'un decret llei que diu que a partir de l'1 de gener del 2016, per a cobrir les contractacions de personal de centres de discapacitats i de gerocultors, podran ser persones cuidadors gerocultors i equivalents certificats de professionalitat. En el moment en què la llei ens diu que tenim que anar per ahí, nosaltres no podem discriminar. Vull dir, hem de fer les contractacions que estan dins de la llei. ¿Vale? Si tenen algun dubte més, cap problema en explicar-lo. ¿Vale? Gràcies.
Molt bé, senyora Agut. Senyora Pérez.
Vale, per últim, regidor delegat d'Educació, Joaquim Bueno Bosch. Pensen eliminar el districte escolar únic a Benicarló, tal com han fet en altres poblacions i tal com diu Conselleria? Per poder escollir el centre, es valorarà la proximitat de l'escola al lloc de residència dels xiquets i xiquetes? Gràcies.
Senyor Bueno.
Gràcies, senyora alcaldessa. Bé, a la pregunta clara i rasa és no. No pensem eliminar una cosa que està eliminada des de l'any 95, més o menys. Des de Benicarló, a la dècada del 95 ja ens van plantejar que el districte i la zonificació no era una solució i, per tant, des d'aquesta època no, el districte és únic. Ha variat els criteris que marcava cada any, concedia, una vegada s'ha donat 2 punts per viure a Benicarló, uns altres 4, altres 5, però, bueno, de fet, la pregunta és de si es pot eliminar una cosa que està eliminada, no ho farem perquè està fet. És a dir, nosaltres vam veure que era injust que un xiquet que vivia, per fer un exemple, a la part de dalt del carrer Vinaròs tinguera molts de punts per al català, però el que estigui a baix tinguera menys punts, en canvi un que estiguera al corral del Petiquillo tinguera més punts. Entonces, per anar a... Bueno, Petiquillo no seria el Puig, que és la zona d'influència en aquell moment del mapa escolar com funcionava. Per tant, des dels directors, des de la inspecció, se va plantejar el tema, vam ser dels primers pobles que vam eliminar la zonificació i des d'aleshores s'ha tingut en compte. En la segona pregunta, a més, és una mica contradictòria, és a dir, si lleven la zonificació, per tant, no se pot primar, crec que en la formulació pareix que vulguin deixar entendre, el que se primarà la proximitat del centre. És molt difícil un poble de Benicarló. A les grans capitals a mi no té una mica de sentit les zonificacions, però en Benicarló, en quin criteri fas que, com dia abans, perquè un viu al passeig marítim, pugui anar al Marquès i tinga més punts com aquell que per lo que sigui viu al corral del Petiquillo, que no és del poble, no és de Benicarló, no té els mateixos drets. De fet, en la qüestió de la tria dels pares, sempre han triat els pares. El que passa és que hi ha hagut uns criteris de bueno, primer a la renda, després a la puntuació que donava la conselleria, de mig punt, però el que primer, quan era els desempats, al final era de sorteig, pur i dur. No havia el centre, bé, sí que havia per ahir, en la redacció sí que parlen de els 2 punts que se donaven per criteris, sembla que el conseller ho vol llevar. Bé, l'únic que passarà en aquests moments és que possiblement n'hi haurà més sorteig. És a dir, els 2 punts, a millor sí que determinava que un exalumne de l'escola que havia triat eixa escola poguera entrar, ara segurament, si se lleven, no es podrà fer. Si antes n'hi havien 10 que anaven al sorteig, a millor n'hi haurà 20. Tots els pares poden triar, però han de tindre, no tots els pares, però sí que ells poden anar a les escoles que volen els pares. A veure si ens entenem. Tot pare pot presentar l'instància on vulgui, pot triar el centre que vulgui en primer, en segon, en tercer lloc, en la puntuació. Però hi ha una puntuació, hi ha una baremació, que és el que determinarà si sí que pot entrar o no pot entrar. Per tant, crec que és obvi que és a la zona única els pares tenen tots el mateix dret de triar una escola del poble per poder portar els seus xiquets.
Sense cap punt més a tractar, sense la sessió. Sí, definitivament.